Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest estiu, Ràdio Estel fa un viatge a terres franceses cada dissabte a les 9 del vespre. Queda't amb nosaltres a Hola la la Musique i gaudeix del millor de la música del país veí amb una selecció especial cada setmana. Els dissabtes a les 9 del vespre, Hola la la Musique a Ràdio Estel.
Vaig
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda i els caps de setmana a 8:45 del vespre, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda i els caps de setmana a 8:45 del vespre, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots i totes. Benvinguts, amics de Ràdio Estel. Com cada dimarts, l'equip d'És Gran Ser Gran ens trobem a l'estudi de Ràdio Estel per dedicar 60 minuts a parlar d'allò que ens ocupa i ens preocupa, les persones grans. Ho fem acompanyats dels millors experts en geriatria. Ells són qui millor coneixen a les persones grans i són qui millor ens poden informar i aconsellar. Cada dimarts hi trobaran a És Gran Ser Gran consells de geriatria, diferents opinions de professionals, borsa de treball, notícies d'actualitat. En resum, conèixer una mica més i com es viu i com es pensa i com són a la tercera edat. Un programa de divulgació sanitària. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so, Antonio Huguet, a la direcció Josep de Martí. Bon dia, Josep.
Benvingut. Molt bona tarda.
I, bueno, sí, bona tarda, és veritat.
Ja
és que fa aquest sol, no? Com que sí. El dia és tan llarg, cada dia és més llarg, doncs, bueno, semblava que estéssim al matí, però no, no, és de 5 a 6 de la tarda i hem començat a les 5. A la consulta del Treball Social, en Carles Reixac, que avui no podrà estar
amb
nosaltres.
Avui no està amb nosaltres, però m'ha enviat un missatge. Parlarem
sí?
després, sí.
Ens escoltarà, bueno, parlarem després.
Segur que sí.
I a la conducció, Josep de Martí, i qui us parla, Marc Rius. El maltractament a les persones grans es produeix quan una persona o institució, per acció, omissió o tacte negligent, causa dany o angoixa a una persona gran. Aquesta acció pot ser puntual o repetida en el temps. Vulnera la integritat física, psíquica, sexual o econòmica de la persona gran i es dona quan hi ha una expectativa de confiança entre qui agredeix i la víctima. Qui ens pot ajudar? Telèfon d'emergència 112, comissaries de policia, Mossos d'Esquadra, etc, etc. Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les persones grans. Com cada dimarts, els presenta els convidats i els condueix el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Bona tarda, Josep, una altra vegada.
Molt bona tarda, Marc. Escolta'm, quins dies més macos.
Fantàstics.
El temps ja no importa. El que importa és que estem ja a les portes de l'estiu i que amb aquesta caloreta...
Les platges a tope
i tothom sembla que tenim més al cap en el que farem durant el mes d'agost.
Ja ho crec. Que ja s'acosta.
Ja s'acosta. I per algunes persones també s'acosta un problema, i és que totes les persones que estan cuidant a gent gran, que tenen gent gran a casa, i que pensen, escolta'm, jo també em mereixo unes vacances, perquè a vegades, ja ho hem parlat moltes vegades, el secret de curar alguna persona, de tenir cura d'un ésser estimat i no cremar-se en el procediment, és dedicar-se també una miqueta a un mateix. I hem de pensar que no és egoisme cuidar el cuidador. La persona que cuida un ser estimat val tant com la persona a la que cuides. I això potser cadascú no ho pot fer pel seu compte, però ja ho hem dit moltes vegades, aquí és on entra en joc la solidaritat de la família. Sí. I no es tracta d'ajudar a la mare que està cuidant el pare, o d'ajudar la tieta, o d'ajudar aquest veí que de cert temps, ja, quan la veus cremada, que ja no aguanta més, sinó planificar una miqueta i dedicar potser un dimarts, un dimecres, una tarda a la setmana, i que la persona que cuida pugui sortir, pugui tenir una estona per si mateixa, i que la persona cuidada, sobretot quan té Alzheimer o quan té algun tipus de demència, no trenqui totalment el contacte. Perquè, a més, ja ho hem parlat a vegades amb convidats, que diuen, home, és que arriba un dia que el teu pare ja no et coneix. I és molt dur. Sabem que el deteriorament de la demència porta que la memòria es perdi, però podem ralentir una miqueta si mantenim unes rutines i ens mantenen veient-nos. Aleshores, avui vull parlar d'una cosa que és una mica, com diuen els mexicans, controversial. Perquè sembla, per un costat, que cada vegada vivim millor. No?
Sí.
Aviam, si agafem alguns elements objectius i comparem quants anys vivim, i ara m'estic centrant a Catalunya, eh? Si parlem a nivell global, també cada vegada vivim millor amb uns certs conceptes. Cada vegada vivim més anys.
Sí.
Cada vegada moren menys nens. O sigui, és molt raro ara mateix que una dona s'hagi vist morir un fill durant el part, si no és una cosa estranyíssima. I encara més estrany que les dones morin durant el part. Que si parlem de l'època de les nostres àvies i besàvies, tothom coneixia gent.
Sí, home, i tant. És que, clar, tenien el fill a casa.
A sobre, cada vegada vivim en llocs més còmodes, tenim aigua corrents, tenim medicaments, però, escolta'm, no sé si som més feliços. I a vegades pensem, ostres, és possible que la base de tot ho haguem fet sobre una falsedat de dir, escolta'm, tu seràs més feliç quantes més coses tinguis.
Sí.
Vols ser més feliç? Intenta tenir un cotxe millor. I per tenir un cotxe millor, intenta... I si no tens diners, demana diners. I aleshores sembla que aquesta base de que tota l'economia s'ha de basar en acumulació, en cada vegada tenir més, i a més, una mica peti qui peti, no? Escolta'm, jo vull tenir un cotxe, i es diuen, però escolta'm, tu el cotxe que tens no et va bé.
No,
vull un cotxe millor, encara...
El meu veí en té un de més gros, doncs jo encara més gros.
Clar, i a més una cosa, jo no puc viure sense microones.
Sí, clar,
qui pot viure sense microones? Quan fa 20 anys no n'hi havia. Aleshores, aquesta mena de que cada vegada el que volem és tenir-ne més, jo...
Sí.
I que si et diuen és que a vegades que tu tinguis més afecta els altres.
Sí, a vegades és trist, farolegem de tenir hipoteca, de pagar. Escolta, és que jo pago la hipoteca, prou pena tenim els que estem pagant la hipoteca, no?
I a sobre hi ha una cosa, no ens solem preguntar, escolta'm, el fet de que jo estigui d'una forma afecta els altres d'alguna forma? Això és com un tema incòmode. I saps que, aleshores, això pot ser una conversa de bar, que tu i jo parlem, i ara, no, és que escolta'm, és que no, si tots féssim una mica... Però saps una cosa? Hi ha gent que en pensa, i hi ha gent que ha arribat a articular, diguem-ne, una estructura de pensament, un sistema, que diu que les coses podrien ser diferents. I no parlo de revolucionaris que van anar amb torxes a cremar els bancs, eh? No. Estic parlant de gent com la convidada que tenim ara.
Ah, carai.
Que és de Montserrat Junyent, que a mi m'encanta com es defineix a ella. Bona tarda, Montserrat.
Hola, bona tarda.
Tenim, ella és mare, escriptora, economista i emprenedora. Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
això sí que són cosetes, eh?
Són cosetes, bueno, és tot una... Són molts anys, també, d'anar fent coses.
A mi no em sembla tan gran, eh?
No, què va. Aquí és... Va començar molt jove, als 6 o 7 anys.
Doncs agafo una frase, i sobre aquesta frase parlem una miqueta, i diu: el capitalisme fomenta l'egoisme, la desconsideració, la irresponsabilitat i l'avidesa. I sembla que enfront tindríem una altra cosa que podria ser l'economia del bé comú.
Uh-huh.
Montse, què és l'economia del bé comú?
Doncs l'economia del bé comú és l'economia, la veritable economia. Perquè, com ara explicàveu, ara parlàveu vosaltres, hem perdut una mica el nord, no? Hem perdut una mica el que hauria de ser l'economia, que hauria de ser la manera d'organitzar-nos perquè tothom pogués viure bé. I sempre dins dels límits ecològics del planeta en el que vivim, no? Això, de fet, aquesta manera de parlar d'economia és la que hauria de ser i la que ha sigut sempre. Ja els filòsofs grecs ja parlaven d'economia, i en concret un filòsof, el Xenofon, es deia, ja va diferenciar entre l'economia i la crematística, no? Ja va dir: compte, que economia és l'administració de la casa, perquè la paraula ve de oikos i nomia, no? De l'administració de la casa, per tant, de l'administració de la família, perquè tothom a casa, a la família, pugui estar bé. Si avui això ho parléssim així, parlaríem, la casa seria el nostre planeta. I deia: compte, perquè això no s'ha de confondre amb la crematística, que és l'acumulació de béns, de riquesa, pel sol fet de voler-ne tenir cada dia més, no? I el que ha passat és que ens hem anat desviant del que hauria de ser l'economia, i ara estem a la crematística, no? Perquè fer diners és l'objectiu. I, en canvi, l'economia del bé comú el que diu és que els diners han de ser un mitjà per objectius més nobles, més grans, més importants, que són el bé comú de tots.
I aquesta forma de pensar, diguem-ne, no te l'has inventada tu.
No.
Ara, un dia que vas pensar...
No me l'he inventada jo, encara que és de sentit comú, no? Diria,
sí,
jo.
I, de fet, existeix una associació catalana de l'economia del bé comú. Ens pots dir una miqueta què fa aquesta associació?
Sí. Bé, l'invent, si li podem dir invent, ve del professor d'economia austríac, Christian Felber, que va escriure un llibre el 2010, que es diu L'economia del bé comú, en el que ell exposava, doncs, les seves idees de com hauria de ser l'economia, i parla, doncs, de que hem de canviar les regles del joc. Actualment, doncs, tothom vol competir per aconseguir el màxim de benefici, que seria el màxim de diners, no? I el que hauríem de fer és cooperar per aconseguir el bé comú. A partir d'aquí, doncs, es va crear un moviment. Persones i empreses de tot el món consideren que aquesta hauria de ser la manera de funcionar, i s'adhereixen, doncs, a aquest moviment, que és el moviment de l'economia del bé comú. I trobem associacions que impulsen aquesta nova manera de pensar i de relacionar-nos a tot arreu. I en concret aquí, a Catalunya, tenim l'Associació Catalana pel Foment de l'Economia del Bé Comú, on treballem, doncs, per difondre aquesta idea. Fem xerrades, fem tallers, i també perquè les empreses, perquè encara que l'economia del bé comú no només ens centrem en l'empresa, sinó que és un model holístic que té en compte tot, perquè l'economia en realitat és tot. Quan anem, qualsevol acte, moltes de les coses que fem durant el dia estem fent economia i potser no en som conscients, no? Quan consumim, quan anem al banc, quan comprem, tot això és fer economia. I segons com la fem, estem fent una economia d'una manera o d'una altra.
I una cosa, durant molts anys es deien, els economistes clàssics deien: no, el teu benestar depèn de l'egoisme del teu carnisser, no de la seva benevolència.
Això és Adam Smith i la seva mà invisible.
Aleshores, això és, diguem, l'economia del bé comú supera aquesta visió, o conviu amb aquesta visió?
Bueno, l'economia del bé comú és una, és un, és una economia de mercat, per tant, sí que és veritat que estem en el mercat, però no capitalista. Vol dir que no la visió d'Adam Smith de que l'egoisme de les persones és el que mou i el que fa que tot entri en equilibri, doncs pensem que les persones som més... tendim més a la cooperació que a l'egoisme. I, per tant, el que s'ha de fomentar és aquesta part cooperadora, de cooperació de les persones, que, de fet, ja existeix. De fet, jo penso que el món funciona perquè hi ha molta gent que coopera, que és solidària i que fa que aquestes... aquests efectes negatius del capitalisme, que hi són, no siguin tan enormes com perquè ens portin al col·lapse total, sinó que d'alguna manera els calma.
I una persona que ens estigui escoltant, que digui, ostres, no ho havia pensat això, em sembla interessant, què faig? Ara, perquè estem en aquest món, dic, què faig? Si m'agrada la idea, puc fer alguna cosa o només veure com canvien les coses i com un dia potser el govern ho escolta i canvia les polítiques? Cada individu pot fer alguna cosa?
Sí, és clar. El primer que pot fer és llegir, conèixer sobre aquest tema. A l'associació tenim una web i que s'hi pot entrar, és ebccatalunya.cat. I allà tenim tot de materials que es poden descarregar lliurement. Però com a persones, per exemple, com a empreses, el que podem fer és el balanç del bé comú. Que el balanç del bé comú és una eina que s'ha desenvolupat dins del moviment de l'economia del bé comú, que el que fa és medir la contribució de l'empresa o de l'organització, l'entitat, associació, el que sigui. Al final és una organització de persones, la contribució al bé comú que fa aquesta empresa. I això ho fa medint de quina manera en la relació diària de l'empresa amb els seus proveïdors, amb els seus finançadors, amb els clients, amb els empleats i amb la societat, aplica uns valors universals que haurien de ser els que haurien de guiar sempre la nostra activitat econòmica, que són la justícia social, la dignitat humana, la solidaritat, la democràcia transparent i la democràcia i la transparència.
I hi ha empreses ja que ho fan, o sigui, jo puc consumir, si tinc entre tres empreses que venguin alguna cosa, jo puc triar una que hagi fet aquest balanç? O...
Hi ha empreses que comencen a fer-ho, són empreses pioneres, no és la majoria, però sí que hi ha empreses pioneres que comencen a fer el balanç del bé comú i en podem trobar a tot arreu. A nivell d'Europa, per exemple, que és on el moviment ha sorgit d'una manera més forta, ja hi ha més de 400 empreses que l'han fet, i aquí a Catalunya doncs, també n'hi ha algunes, entre elles, per exemple, l'Institut Goodman ha fet el balanç del bé comú, i també l'Ajuntament de Barcelona, el districte d'Horta-Guinardó, també l'ha fet, la Universitat de Barcelona... CanSet, que és una empresa social de reinserció i també va ser, de fet, CanSet va ser l'empresa pionera a Catalunya.
Doncs Marc, els haurem de convidar, no?, perquè ens expliquin de bé un que suposa això de fer aquest balanç. Carai. El que sembla que quan ets gran deu costar una mica més i em sembla que la Montse Junyent està posant el seu esforç, sobretot amb els nens, no?, perquè he vist un llibre que es titula Jo de gran vull ser economista, que és de la societat, de l'editorial Proteus, que és que parla de l'economia i diu què és l'economia del bé comú, i després tu has escrit diversos llibres d'economia pensant en els nens. Què passa? Els nens són els que ho poden entendre millor?
Bé, els nens ho entenen tot molt bé. No sé si millor, però segur que ho entendran bé perquè ells no tenen tants prejudicis i tot ho entenen molt millor. Però també ho he fet, un dels motius pels que ho he fet és perquè penso que les noves generacions tenim el deure d'informar-los i d'explicar-los que hi ha una altra manera de fer les coses, perquè tal com veiem que està el món, la complexitat en la que hauran de viure els nostres fills, nebots, etc., és a dir, els nens, els que ara són nens, serà molt gran. i probablement veure les coses d'una altra manera i ser cooperatiu, ser cooperar i fer amb els altres, no tant d'una manera individual, no tant l'individualisme, i també entendre que no estem aquí per consumir tot el dia, els ajudarà molt a transitar en aquest món tan complex que els espera, no?
Tenim diversos llibres de la Montse Junyent. Carai, i et volia fer una pregunta, Marc. Tu quantes arrels de gerds necessitaries per ser feliç?
Home.
I si no ho saps, li pots preguntar a la Montse.
Sí, sí,
perquè no. Ha escrit un llibre que té aquest títol, precisament. Quantes arrels de gerds necessites per ser feliç?
Ah, doncs a veure, que ens ho expliqui. Perquè tots busquem la felicitat. Ara està de moda, es parla de felicitat, buscar com trobar, com ser feliç. Doncs pues bueno, sí. Avui ho sabrem.
Amb arrels de gerds, no?
Quantes arrels?
Bueno, no ho sé quantes. Això cadascú ha de reflexionar sobre això. Però sí, el llibre parla una mica d'això, no? D'aquesta, com dèiem abans, aquest malentès que tenim de que la felicitat l'aconseguim consumint i tenint moltes coses. És una faula, és per nens petits, que la protagonitzen animals, en concret castors i llúdrigues, que es troben en una situació difícil i n'han de sortir. I es troben en una situació difícil per les accions que ells han fet que els han portat aquí. No? Perquè tu abans, Josep, comentaves això de que les accions que fem no són de franc. O sigui, tenen un efecte en tot allò que està al nostre voltant. I aquest llibre parla una mica d'això. I se'n pot desprendre si després el pare o el professor que llegeix amb el nen o la nena el llibre, se'n pot desprendre també una lliçó o parlar sobre la crisi econòmica que patim, no? Ja durant tants anys, i quines són, quins han sigut els motius que ens han portat a aquesta crisi econòmica. O sigui, en aquests animals els hi passa una mica el que ens va passar a nosaltres a l'any 2018, quan tot va fer boom i se'n va anar una mica...
A Norris,
sí.
I una cosa, aquí avui t'hem convidat al programa És gran ser gran, de Ràdio Estel. La gent que ens escolta normalment és gent que té determinada edat. Estem en una societat cada vegada més envellida, cada vegada serem més gent gran. L'economia del bé comú observa amb alguna peculiaritat la societat que envelleix o proposa algunes receptes o algo per aquesta societat en què vivim?
Bueno, l'economia del bé comú el que diu és que l'economia s'ha de centrar en la persona. I, per tant, des d'aquí... cuidar a les persones grans és un deure, forma part d'un dels objectius i, per tant, un dels béns comuns que hauríem entre tots cuidar. L'economia del bé comú també el que ens ajuda o el que ens diu és que es pot fer economia de moltes maneres i sempre estem decidint, sempre decidim si ho fem d'una manera o d'una altra. Per tant, la ètica en la presa de decisions és molt important. I més en el món de les persones grans, on moltes vegades no poden decidir per elles mateixes, és un altre el que ha de prendre la decisió, doncs encara amb més motiu aquí el com prenem les decisions per aquestes persones, doncs l'ètica té una importància tan gran, no? Per tant, sí, jo diria que l'economia del bé comú no dona solucions, perquè les solucions les ha de trobar cadascú, no? Però sí que dona una guia per on anar i de quina manera actuar més centrada en la persona i més centrada en allò que tots volem i que és el bé comú. Mm. Per tenir una societat més sana, més orientada a l'ètica, on es pugui viure millor i ser més feliç.
La felicitat, eh? Tornem a la felicitat. Sí que és maco. Sí. Aviam, tu tens un projecte personal que es diu... Educar per transformar.
Sí.
Perdona, ho tenia aquí apuntat. Què és Educar per transformar?
Bé, Educar per transformar és un projecte que, arrel d'aquests llibres que vaig començar a escriure i que continuo escrivint, doncs vaig crear per donar a conèixer als joves el que en diríem ara se'n diu les noves economies, no? Que bàsicament és una altra manera de fer economia, més basada en la cooperació, com pot ser doncs l'economia social i solidària, com pot ser l'economia també col·laborativa, sempre en la seva vessant cooperativa, l'economia del bé comú, per descomptat, també l'economia circular, és a dir, hi ha molts... es comença, bueno, ja fa uns anys que està molt de moda parlar d'emprenedoria, per exemple, no? I s'ensenya molt als nens emprenedoria, però sempre es pot també explicar la vessant de l'emprenedoria més social i donar-los eines o donar-los coneixements perquè puguin aplicar a les assignatures d'economia i d'emprenedoria doncs aquesta altra visió d'economia més sostenible, podríem dir, que ho puguin fer els professors i que els nens també doncs, a partir de lectures i a partir de jocs també ho puguin disfrutar i posar en pràctica.
Doncs moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda, Montserrat. Mare, escriptora, economista i emprenedora, Montse... T'estic dient Montserrat i Montse, alhora...
Montse,
com a Montse.
Tothom em diu, signo com a Montse.
Montse sí. Junyent, podem trobar-la, això que ha recomanat ella, començar per llegir. Si posem economia del bé comú, economia del bien comú a Google...
Trobareu molta trobarem. Informació.
Sí. I si posem el seu nom, Montse Junyent, economia del bé comú, també. Podem tenir el primer pas. Els llibres que hem dit, tenim Jo de gran vull ser economista, tenim un molt maco que no parla tant d'economia del comú, però sí d'economia, que és el Din i Neret. Parlarem un altre dia d'aquests sí. llibres. I tenim el de les arrels de... Quantes arrels de gerds necessito per ser feliç. Tenim més llibres, però aquests jo crec que per començar està bé. Espero que un altre dia vinguis i parlem
quan vulgueu.
Ja de residències, també.
Molt bé, quan
moltes
vulgueu.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies. Adéu.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Marc...
Continuem, molt bé.
Interessant, això de l'economia del bé comú. Sí. És una cosa que, com per reflexionar i com per pensar, eh? Que...
Ja ho crec, i que la felicitat... Tothom, tots la busquem, i no sé si algú l'ha trobat del tot, eh? Mm-hmm. Moments de la vida sí que té moments que ets feliç. Mm-hmm.
Sí, però jo crec que al final els que entenen, no?, i que diuen és que potser no hi ha la meta. Potser és com la busques, com deia el viatge a Ítaca, no? Que quan arribes... No sé, si quan, la història de l'Odissea és molt bèstia, perquè quan Ulisses torna a Ítaca, saps què fa?
No, què va fer?
Es torna un assassí. Mata a tots els pretenents de la Penèlope, que és la seva dona, que l'havia deixat per anar a Troia a lluitar contra els troians, per la història de Paris i de tot això.
L'elimina tot.
Aleshores, mentre la dona l'havia deixat... Una història una mica masclista, perquè l'home se'n va a la guerra i la dona es queda ja teixint una bufanda. Aleshores, clar, li van venir els pretenents, i quan Ulisses torna, ala, els mata tots. Això, jo crec que si fessin la versió moderna, seria una miqueta... Aleshores, el que ens diuen és això de que el viatge és la felicitat, que és com vius la vida és la felicitat. No arribes mai a ser feliç del tot, perquè en el moment que ets feliç, la felicitat dura una estona, però de seguida esperes una altra cosa, tens un projecte, tens alguna cosa. I mira, ara potser hi ha gent que ens està escoltant i que han passat ara uns dies, unes setmanes, pensant en que potser necessiten una residència, com dèiem al començament del programa, per aquest ser estimat.
Ara més que mai, clar.
I ara hi dius, ostres, doncs i un mes, pel mes d'agost, o pel mes d'agost i setembre.
Tenen el seu dret, clar.
Sí, clar que sí. El que passa és que, saps, s'estan trobant molts problemes, molta gent. Perquè és difícil trobar una residència adequada, sobretot ara, perquè moltes residències estan plenes.
Clar,
jo sempre recomano inforesidencias.com, que és un portal d'internet on pots buscar. I després també hi ha una cosa, la gent, saps que em diu sempre, són molt cares les residències. I diu, és que són molt cares. Jo, clar, són costoses.
Sí, però la vida a casa també és cara, eh?
Clar.
Si vas a comprar cada dia...
Jo sempre faig la cosa, dic, una residència més o menys té a partir de 20 metres quadrats per persona. n'hi ha de 40, i n'hi ha de 60, però posem 20 metres quadrats per persona. Això és, cada resident, posem que té 20 metres quadrats, que estan nets, que estan calents a l'hivern i a l'estiu, com a mínim, fresquets, clar, o que s'està bé. Clar, això té un cost. Sí, oi, després, tens una persona que està a pensió completa i que, si necessita que li donin de menjar a la boca, hi ha algú per donar-li de menjar a la boca, les residències reben visites d'un metge, tenen la infermera, tenen... I després, a sobre de tot això, tens una cosa que és la clau de les residències, que és el tresor de les residències. Allò que, si funciona malament, tot funciona fatal, que són les gerocultores, les auxiliars, que són normalment noies, també n'hi ha nois, però hi ha unes noies, sí, bàsicament són senyores, vull dir, noies no ho vull dir en aspecte despectiu ni molt menys, eh? No, no, són uns professionals que són aquests que t'estan ajudant en les qüestions essencials.
Sí, sí, el dia a dia.
Clar, el dia a dia, jo m'imagino, ostres, imagina't no poder-te aixecar tu sol del llit i que algú t'hagi d'ajudar. Imagina't que tu et facis les necessitats a sobre i que algú t'hagi d'ajudar. Imagina't que algú
t'ha de... Dutxar-te,
portar-te... Doncs tot aquest pack de persones són els que fan que funcioni
això
una residència.
Això s'ha de comptar, també.
Clar, al final, una residència, i això hi ha gent que em diu, impossible, no és cert. Mira, una residència, si tu comptes quants residents té i quants empleats té, tu tens que per cada 3 residents i moltes vegades per cada 2 hi ha un empleat a jornada completa. Ara, segur que algú està pensant i diu, mentida, això és mentida, jo he anat a la residència on està la meva mare i jo no he vist tanta gent. Però és que hi ha una cosa peculiar, eh? En una residència hi ha empleats 24 hores al dia, tots els dies de l'any.
Oh, i tant, clar.
Aleshores, algú ha fet el càlcul de dir, si jo ara digués, mira, jo vull contractar una persona que segui en aquesta cadira. No vull que faci res. Només vull a una persona asseguda en aquesta cadira 24 hores al dia. Saps quanta gent hauries de contractar?
Com a mínim 3 o 4, clar.
Gairebé 5. Sí. Per, gairebé 5. Perquè hi ha...
Clar, perquè hi ha d'haver festa també, clar.
Clar, és que...
Esclar, sí,
la clar. Fórmula és que una persona, quan diu, treballa 40 hores a la setmana. No. Clar, una persona treballa uns 1.750, 1.800 hores l'any. Això és el que treballa una persona segons un conveni col·lectiu. Aleshores, tu has de dividir totes les hores que té l'any, que seria 365 dies l'any per 24, i dividir-ho, i aleshores et surt 4 i pico. I a més, també hi ha una cosa. Aviam, no som superhome i superdona. O sigui,
ens posen malalts.
Ens posem malalt algun dia. Estaré a la,
i... Oh, i tant.
Aleshores, clar, la sensació que té molta gent és totalment certa. Dius, coses, és que jo necessito una residència per al meu pare, necessito una residència per la meva mare, però coi, és que no la puc pagar. Però no, i és cert, però no és perquè sigui
és
molt
que
cara,
és que,
és costós. Sí, i aleshores també pensem una cosa. Qui treballa a la residència? Jo dic, una residència de Burgos va fer una cosa que ara estan fent altres residències. Sí? I aquí a Catalunya ja hi ha residències que ho fan. I és que han demanat permís als seus empleats perquè els deixin fer una foto, fan una foto de retrat, una mica gran, i aleshores posen la foto de tothom que treballa a la residència, les posen a l'entrada. I aleshores, en una residència, és un poble de Burgos que es diu Tardajos, és on primer ho vaig veure. Aleshores, és una residència de 150 persones, 150 residents, on treballen 80 empleats. No tots a jornada completa, però 80. I en total treballen, si jornada completa, 60. Però, clar, quan tu entres a la residència i veus 80 fotos allà, i et diuen, clar, però és que, miri, aquesta persona és la de manteniment, que vostè mai no la veu per estar aquí treballant. Aquests 3 estan a la bugaderia. Tampoc els veu mai, però hi són.
Aquest senyor de manteniment, només si tu estàs a casa i això t'espatlla un endoll, has d'avisar un lampista. Allà hi ha aquell senyor.
Hi és. Aleshores, clar, volia comentar una així... Qui treballa en una residència a Catalunya? Doncs aviam, diguem-ne, la base de l'atenció, qui et pot atendre, qui et toca, diguem-ne, són les gerocultores auxiliars.
Sí.
Després hi ha unes persones que són professionals, diguem-ne. L'equip professional, també les gerocultores són professionals, però l'equip professional tenim la infermera, el fisioterapeuta que has dit, infermera o infermer, molt important.
Sí, okay,
i perquè és qui prepara la medicació, qui està... El fisioterapeuta, que tu has dit. Després, el terapeuta ocupacional, que un dia haurem de portar algú del Col·legi de Terapeuta Ocupacional, perquè aquests són uns professionals molt bons, i no estan tan reconeguts perquè la gent no ho sap.
I que les persones de les residències agraeixen aquesta... professió, perquè ells disfruten, s'ho passen bé.
Totalment. I a més, són també, fan una cosa que es diu recuperació funcional,
sí,
també,
okay.
Que diuen, hi ha gent que no pot menjar o que els hi costa empassar, i ells són especialistes,
saben fer exercicis.
Després hi ha l'educador social, que també és un animador sociocultural, que són el títol que té és d'educador social. Després tenim un psicòleg a les residències,
sí.
Després hi ha un treballador social, i... aviam si em deixo algun, ara. Em sembla que no m'he deixat cap. Metge, infermera, terapeuta ocupacional, psicòleg, educador social...
Podòleg,
aquests són, els que dic jo, sí. Són els que hi ha a les residències... que una
sempre.
Persona... gairebé totes, les que són privades, que no reben cap tipus de finançament, no reben places públiques en absolut, podrien tenir alguna cosa menys. Però tothom, totes les residències que tenen gent que la seva estada està finançada per la Generalitat, tenen tot aquest personal. Al final, la suma de tot aquest personal fa que gairebé hi hagi un empleat a jornada completa per cada dos residents.
Clar,
és costós. I a més, pensem una cosa, és costós, però no és tan car com hauria de ser-hi, en un sentit, i és que les gerocultores tampoc tenen un sou així com per llançar-hi coets, eh? Tenen
per la feina que fan, no?
Per la feina que fan mereixerien molt més.
Sí.
Però, clar, si elles cobressin més, també serien més cares les residències.
Clar.
Aleshores, jo crec que quan nosaltres veiem una residència, el que ens hem d'acostumar a veure és... un lloc, diguem-ne, un edifici, i podem mirar aquest edifici amb els metres quadrats que té, amb les instal·lacions que té i tal, però sobretot hem de veure un lloc on treballa gent, que és fonamental, quanta gent treballa i com funciona, diguem-ne, i després un lloc on es fan coses. I això és algo que a vegades passa molt desapercebut,
sí,
però
sí.
En una residència gairebé tot està pensat abans. Vull dir, hi ha un equip, aquest equip professional, hi ha una cosa que es diuen protocols, que es diu, escolta'm, què fem si una persona cau al terra?
Clar.
Què fem quan una persona s'ho fa a sobre, diguem-ne, té incontinència? Clar. Com fem, no sé, aleshores...
Els canvis posturals.
Els canvis posturals.
Durant la nit, clar, ens podem pensar en una residència que fan a la nit, com a casa, dormir. No, senyor. El personal de nit treballa i va per les habitacions, inclús perquè no aquestes pells tan fines que són de la gent gran, no s'ulcerin i els van girant.
Clar que sí. El que passa és que, també et dic, ara jo estic segur que hi ha molta gent que ens està escoltant i que diu, ostres, això deu ser una altra residència. La residència on està la meva mare... també hem de pensar una cosa, eh? La residència, en el fons, de cara a la família, està substituint a la família. Aleshores, és lògic. Jo, per la meva mare, ho vull tot. I a mi ja em poden dir que tenen mort personal. Escolta'm, la meva mare l'altre dia em va dir que havia demanat un got d'aigua i va estar mitja hora esperant. Potser no va ser mitja hora, però ella ho va sentir com a mitja hora. I potser jo m'enfado molt i dic, escolta'm, si la meva mare demana aigua, vull que li doni aigua al cap de 2 minuts. I també em diria, miri, si tothom que demana aigua li dona al cap de 2 minuts, hem de contractar 5 persones més. Vostè pagaria. Aleshores, sí que és cert. Mai la residència et podrà donar 100% el que tu vols, perquè jo vull per la meva mare el millor del món.
Esclar.
Gairebé una mica com, escolta'm, si per donar-li el got d'aigua a la meva mare has de deixar de canviar-li el bolquer del costat, jo vull la meva mare.
Primer la meva mare.
Clar, però la residència no pot fer.
Això no
la residència. Aleshores, sempre, jo dic, la millor residència és una residència on tothom està més o menys bé. Diguem-ne, els empleats també han d'estar bé. Dic una residència, sí, hi ha famílies que diuen és que aquesta gent és que no fa no sé quant, jo vull que... Aleshores, la família ha d'estar contenta, el resident ha d'estar content,
i els treballadors
han d'estar contents, i després l'amo de la residència, sigui la Generalitat, sigui una fundació, siguin unes monges o sigui una empresa, també han d'estar contents.
Esclar.
Aleshores, en aquest equilibri de que ningú pot estar totalment feliç...
Deu costar, eh?
Sí, és on viuen les residències, i per això hi ha una figura, que m'he deixat una figura abans, el director o la directora.
Sí, clar,
aquest l'hem deixat, i és molt important, també.
Clar,
perquè
sí, també, sí.
És un especialista, normalment, en tractar emocions humanes. Per què dic això? Perquè, aviam, no sé qui ha viscut el fet de viure en una residència, sobretot d'ingressar un pare o una mare en una residència, perquè aquest pare o mare no podien decidir per si mateixos, perquè tenien demència, sap el que és sentir-se culpable. Clar. Perquè tu, en el fons, penses...
I si deixes allà la teva mare, i, bueno, sembla que l'abandonis una mica.
Clar, tens
encara que estigui bé.
Encara que estigui bé, encara que sàpiguis que és la millor opció.
La millor opció, però clar, no està a casa. No,
aleshores...
L'has tret de casa.
Clar, o potser estava a casa seva i tu pensaves, potser la podria portar a viure a casa meva, però no pot ser, pel que sigui. A més, si estàs casat, potser ets tu, però què has de dir? També ets la teva dona, i si ets una dona, també ets el teu home, i també tens fills, també... Cadascú té la seva circumstància, però el que vull dir és que molta gent se sent culpable al començament.
Sí, sí.
I aquí el paper del director, també el paper del psicòleg o la psicòloga del centre, però és molt important per recolzar, per informar. Jo em sentiré molt més culpable si no sé coses. Em sentiré més acompanyat si la residència fa el que fan moltes residències, que és fer-me part del procés de cura. I dir-me, escolta'm, no has aparcat el teu pare aquí. Sí, vine sí, i t'explicarem tal dia fent tal cosa, tal dia fent tal, tu et pots implicar.
No, i l'altre dia vas convidar una residència, que no recordo el nom, que inclús els hi fa fotografies quan estan fent jocs o...
Sí.
I els envia els familiars.
Correcte,
jo
sí.
Jo està molt bé, això. Que el fill o la filla o el matrimoni en aquell moment veuen que el seu pare doncs s'ho està passant bé, que està...
És que hi ha residències que fan coses molt xules, eh?
Sí,
jo recordo encara, fa unes setmanes que vaig anar a aquella residència d'Arenys, Ítaca d'Arenys, que em van convidar a menjar ous ferrats, aquests ous ferrats que fan pacient que no poden...
Perdona, ens van convidar.
Ens van convidar, sí, sí, però al final tenim ara una llista de residències per anar-hi, eh? O sigui que haurem d'anar a... Quina tenim ara? Ens van convidar també la setmana passada...
Aquesta volia dir,
sí, correcte, sí.
Que van dir que ens esperen...
Ens esperen i anirem.
Que es preparin, perquè el que ens agrada menjar...
I aviat anirem amb una, i això ja et diré quan, perquè també anem plegats, una que tenen un poni.
Ah, sí,
això de que
van venir també, no?
Sí, van venir els dels ases.
Sí.
I arran de que van venir els que tenen ases... va trucar a una altra residència i em va dir, escolta'm, jo tinc un poni a la residència, però el té vivint a la residència. I diu, hi ha residències a les que van gossos, tenen, que també... porten gats. Als Estats Units porten llames, saps aquells animals del Perú?
Sí. Que
també, i aleshores aquest em va dir que tenia un poni i un dia d'aquests hi anirem. Jo crec que la veritat és curiós i podem veure una cosa sabent que moltes vegades l'opció d'anar a una residència potser ens fa mal prendre la decisió, ens pot ajudar a saber que si triem una bona residència, moltes vegades una bona residència és la millor opció.
Sí, senyor. Sí,
i ens podem quedar amb aquesta reflexió i, a més, que també que tenen una cosa molt important, no?, que donen molts llocs de treball, les residències.
Sí, i tant, per suposat.
Esteu escoltant? És Gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs entrem en la borsa de treball d'inforesidencias.com.
Parlant de feina, doncs mira...
Parlant de feina, entrem. Hi ha moltes residències que estan buscant treballadors. I jo animo a tothom que ens estigui escoltant, que tingui algun parent, algun amic, ell o ella mateixa, que vulguin treballar en residències, que facin una cosa tan senzilla com escriure www.inforesidencias.com i entrar a la borsa de treball. Actualment a Catalunya, només a Catalunya, perquè a Andorra també tenim algunes residències, però
també
n'hi ha. Aleshores, a Catalunya hi ha més de 30 residències que estan buscant personal. I estan buscant des de gerocultores auxiliars, infermeres, el que més, és infermeres i terapeutes ocupacionals, això està... Però també hi ha residències que estan buscant personal de neteja, personal de cuina, i ara fa poc temps hem fet una petita enquesta. Hem trucat per telèfon a les residències, a 50 residències, que posen anuncis a inforesidències per buscar persones per treballar a la residència. Estem molt contents.
Sí?
Ens han valorat amb un 8 sobre 10.
Molt bé,
però
molt
saps
bé.
Què ens diuen? Ens diuen una cosa curiosa, que hi ha molta gent que entra a inforesidències, fica el seu currículum, i quan la residència els truca i queden amb ells o amb elles per venir a l'entrevista, després no s'hi presenten.
Carai.
I això m'ha estat trucant a gent, aviam què passa. I saps què passa? Que és que ara estem en una situació on hi ha atur, perquè hi ha atur, però hi ha atur en determinats sectors i per determinades persones. Algú que vulgui treballar en l'atenció a gent gran, si té formació, perfecte. Fins i tot si no té formació, però està disposat a tenir-la una vegada que el contractin,
clar,
és que troba feina demà.
Això no ho poden dir tots els col·lectius.
No. A més, és que, el que passa és que sí que és cert, treballar amb persones grans és dur.
Sí, és dur.
És dur perquè és una feina que a vegades és física. I després també hi ha una cosa. Tu estàs cuidant a una persona que no està bé, que necessita que la cuidin perquè no està bé. I que cada dia estarà una mica pitjor.
Sí.
Aleshores, clar, si tu només busques una satisfacció personal de que fas una cosa i cada dia està millor...
Ves amb voluntari.
Sí, o ves amb nens, o ves... Però sí que dona una satisfacció, i ens ho diu molta gent que hi treballa, una satisfacció personal de formar part d'un equip que entre tot l'equip sí que estem donant suport tant a la persona com als seus familiars, com a tothom. Com es deia abans la Montse Junyent, és que els actes que fem tenen una gran repercussió en l'entorn. Quan parlem de gent gran i quan parlem de residències, estem donant una mica a algú que ens ha donat molt.
Sí, tant.
Perquè molta gent gran ha viscut una vida els que són grans ara, molts han viscut sacrificis.
Jo ho crec, i tant.
Aleshores, la veritat, aquesta...
I han passat gana, potser alguns...
Alguns han passat gana, i molts han treballat moltíssim.
Sí.
Que, clar, per nosaltres, a vegades treballar és posar-nos davant d'un micròfon.
No és descarregar un camió...
No és descarregar un camió.
On al camí, quan havien de barmar, que ara, avui en dia els CEPs també han canviat, ja.
I tampoc és anar a safareig, com veurem, com parlarem després, que parlarem de safareig. Però recordem, aleshores, tothom que vulgui entrar a inforesidencias.com, borsa de treball, avui mateix pot acabar la tarda trobant com a mínim una entrevista. Recomanem que es presentin a l'entrevista, encara que hagin trobat una altra feina abans, com a mínim que ho diguin, que es presentin i poden acabar amb feina. Inforesidencias.com.
Molt bé, doncs, què et sembla que parlant de la gent gran, no sé, ens ve de gust escoltar a la Guillermina Mota?
A mi sempre em ve de gust escoltar a la Guillermina Mota.
Hi ha dos programes que...
Sí, i jo et dic una cosa, continuem intentant xerrar un dia amb la Guillermina.
Aviam si algú la coneix i...
Si algú la coneix, i fins que no parlem amb ella,
no
li fem un homenatge setmanal.
Molt bé.
I a més, posant algunes cançons molt conegudes, altres de menys conegudes, i avui em sembla que posem...
Home, la cançó del Tururut, escoltem-la.
Noia capritjosa va prendar-se un estudiant i va dir-li sols mirant-la, el cor se m'està eixamplant. Si m'estima una miqueta jo seré del tot feliç. A l'escoltar això la noia contesta punt i sencís que també jo de vostè m'he enamorat. I el meu cor sembla un tramvia de sucar i un bailet que els escoltava encara en si resolut. Amb veu forta els hi cantava la cançó del tururut. Tururut, tururut, qui ja nega ja ha rebut. Van passar una temporada que es volien embel·lit, disfrutant a totes hores, tant de dia com de nit. Però vingué que la xicota el seu nòvio confessà que es trobava delicada i s'haurien de casar. L'estudiant, que ni somiava amb aquest pas, va pensar-se bé, demà m'afaitaràs. I va dir-li, mira, no, vés-te'n per allà on has vingut. I ell en pena recordava la cançó del tururut. Tururut, tururut, qui ja ve que ja ha rebut. Tururut.
passar temps que ni pensava amb la noia que enganyà. I era un musical de fama, certa nit la va trobar. Molt més maca va semblar-li i engrescant-se els dos de nou. Renovaren son idili fins que ella va dir-li prou. I ara observa amb gran sorpresa aquell xicot que no es troba de salut pas bé del tot. I un amic el visitava, preguntant com ha sigut, i exclamais que no pensava en la cançó del tururut. Tururut, tururut, qui ja mega ja ha rebut.
Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Molt bé, doncs, continuem a Es Gran Ser Gran.
Molt bé, i continuem amb històries del record, històries del passat, històries que per molta gent és present en la memòria.
Ja ho crec, aquesta cançó és una d'elles.
Aquesta cançó, el tururut, tururut, qui ja m'hagués ja rebut, em sembla que li pots dir a una persona que tingui 90 anys tururut, tururut, i et diu qui ja m'hagués
ja
rebut.
Ja ho crec, ja ho crec.
Fa un temps vam convidar al programa en Jofre Foguet, de la Fundació Santa Eulàlia, molt a prop de l'Hospitalet de Llobregat,
sí.
I em va fer un regal que em va encantar. Un regal que és regal en forma de llibre, que es titula Una mirada enrere. I, bueno, em va fer dos regals, perquè primer ens va regalar el llibre i després ens va donar permís perquè llegíssim fragments d'aquest llibre. Aleshores, és un llibre que és fruit d'una experiència preciosa. I és que a la residència de la Fundació Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat, tenen molta gent que viu a la residència i que ha viscut a l'Hospitalet durant molts anys. I clar, això fa que...
coneixen el barri.
Clar, i són testimonis vius d'un passat que, per algú que sigui molt jove, sembla gairebé de l'home prehistòric.
Clar.
Però per la gent que té 80, 90 anys...
Home, els ha de fer molta il·lusió.
És el present del passat, diguem-ne. A vegades hi ha persones grans que viuen més a prop un record de quan eren nens,
sí,
que el que ha passat aquest matí.
Sí, senyor.
Aleshores, se sap, i ho saben a les residències, ho saben els professionals, que això es pot cultivar. I això fa que les persones se sentin millor. Li diuen reminiscència, que és això, recordar del passat. Hem vist residències en viatges d'aquests que hem fet d'inforesidències pel món, en el qual tenen una habitació que és una còpia exacta de com era una habitació dels anys 50.
Està bé.
I aleshores, quan una persona gran es troba una mica desorientada perquè té demència i tal, porten a l'habitació i tenen utensilis, tenen coses de les que hi havia aleshores.
Clar.
Aleshores, això de, per un moment, trobar objectes amb els que tens familiaritat...
És com que es torni a connectar.
Clar, i estan més
tranquils.
Clar, perquè és molt difícil veure el món com ho veu una persona que té demència.
Sí, clar,
però entenguem una cosa. Imaginem un dia que agafem un avió i ens anem a un altre país, però ens hem adormit durant el viatge i no sabem on hem arribat. I aleshores veiem rètols en uns idiomes que no entenem, veiem gent vestida d'una altra forma, ens diuen coses i no ho entenem, veiem menjar i no entenem què és aquest menjar.
Clar.
Ara bé, quan nosaltres pensem en casa nostra, i que el que pensem de casa nostra té un sentit, però el que veiem en aquell altre país no.
Clar.
Doncs imaginem que una persona amb Alzheimer, una persona amb demència, de sobte es troba en aquella situació. Aleshores, a vegades es diu, és que aquesta senyora, aquest senyor, és violent. I diu, bueno, no és que sigui violent, és que no ho entén. És que s'està trobant que algú... I diu, però si em veu cada dia, com és que no em reconeix?
Doncs
no et reconeix.
No et reconeix, és clar.
En canvi, és probable que aquesta mateixa persona, tu li posis una cançó, li posis la cançó del tururut, que hem sentit, i de sobte, up, sembla que...
Perquè ja se li aclaren més les idees.
De sobte té. I aleshores, en aquest llibre, el que van fer és... Van reunir gent de la residència i van començar a xerrar de temes. Un dia vam parlar i vam llegir una història sobre el xarlatà, que venia productes i tal.
Tant.
I aleshores una senyora diu, jo recordo que no sé què. I una, jo recordo. I hi ha algú, que és un professional, que va prenent notes de tot i aleshores li dona forma, com d'un petit relat, per compartir amb la gent. I aleshores, mireu, no podré llegir tota la història perquè és una miqueta llarga, però llegeixo una part que es diu fer safareig. I després, a més, hem fet un petit exercici de frases fetes. I mira, diu... Abans de que les rentadores mecàniques existissin, la gent rentava els seus teixits en el safareig. Aquests tenien forma de bassa, i de fet, la paraula safareig proveu de l'àrab vulgar shahig, que significa bassal. El safareig era, doncs, un receptacle generalment fet de parets d'obra i en forma rectangular que podia tenir diverses dimensions d'ús sempre comunitari. Perdona, és que ara sóc jo una altra vegada, no és el text. Aquest cap de setmana he anat a Guissona, sí? Que també van venir una vegada, sí, de la residència de Guissona. El safareig de Guissona és espectacular, eh? Val la pena anar-ho a veure, perquè, a més, són diversos bassals, diversos safaregios.
Hi ha un safareig allà?
Però és preciós. Hi ha més d'un, a més, amb una aigua que va d'una a l'altra.
És trist que hi hagi molts pobles que els han tret.
És molt trist. I, a més, mira, quan ho llegim això, veurem una cosa. Diu, el districte de Santa Eulàlia, que és aquest, sí, barri de l'Hospitalet, disposava de dos safaregs, que eren de propietat privada, però d'ús públic. El de Cal Pelegrí i el de Cal Comas. Els dos estaven situats al carrer Comerç. Deixo passar una miqueta i diu... Per què es feien el safareig? Per què feien servir el safareig? Sí. Per rentar la roba, perquè la gent, no tothom tenia aigua corrent a casa. No, i la rentadora era...
No n'hi havia
ni existia, era no. Com... I diu, no només resultaven útils per la gent que no tenia safareig a casa, sinó també per aquells que a l'hivern havien de guarir-se del fred, com la Júlia Oliver, que és de les que ha participat en aquestes converses, diu que explica que feia molt fred a casa i tenia, i com no teníem safareig, o a vegades el teníem a fora, i com la veïna, que no tenia aigua, anava als safarejos, la mare em deia que anés amb ella. D'aquesta manera no passava tan fred, ja que el safareig de Cal Pelegrí estava resguardat i tenia unes calderes d'aigua calenta.
Veus?
Tot i així, la Júlia també explica el desavantatge de fer-ho a la primera hora del matí, ja que quan hi anava, a la tarda, amb el 14 anys a rentar roba, l'aigua sempre estava molt bruta de tot el dia. Molt interessant. I així una miqueta més, i diu, i rentar la roba al safareig era una feina cansada, ja que requeria esforç físic, però també es passava una bona estona al ser un lloc de reunió. La Rosa Romeu recorda com passava les hores corrent pel safareig quan era petita. La Araceli Aranda recorda imatges divertides, com quan s'enqueia el sabó dins del safareig i venia un home amb un ganxo a treure'l. Diu, el procés de rentar la roba no finalitzava després de fregar-la.
No.
No, sinó que també era important el fet d'eixugar-la al màxim possible per poder-la portar a casa. Normalment s'ajudaven escorrent-la entre dues persones, sobretot peces roba grans com els llençols, i després tenien l'opció d'estendre-la al terrat del pis.
Vale. Déu-n'hi-do. Explica aquí tot el que és.
Mm? Aleshores us dic, aquesta és una frase que té aquest llibre, i diu, les dones al safareig anaven a rentar-hi la roba, però alhora s'hi anava a fer safareig, a parlar de tot i de res, de tothom i de ningú, és a dir, a xafardejar. O bé s'hi anava a fer bugada quan es confessaven alguns secrets. Tanmateix, de vegades, s'hi havia de ser contingut perquè hi havia roba estesa. I sempre no era assenyat parlar de res en públic d'un mateix, ja que la roba bruta es renta a casa. Ara bé, sovint es treien els drapets al sol on les qüestions dels altres i fins i tot se'l podia deixar com un drap brut. Però en aquella època, sense gaires mitjans, hi havia molta feina a fer i moltes exigències, per la qual cosa no era estrany sentir-se exclamar: «Ai, senyor, quanta roba, tan poc sabó i tan neta com la volen».
Això és tot. Fins aquí el programa d'avui. Nosaltres ens esperim fins al setembre. Els volíem dir bones vacances, però som conscients de que no tots podran gaudir de les vacances i per això els volem desitjar que passin un bon estiu amb molta salut. Fins a la tornada. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.